Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Marxem aquesta hora al Senat, on té lloc la Comissió General de les Comunitats Autònomes, on es preveu un cos a cos entre Pere Aragonès i Isabel Díaz Ayuso per la llei d'amnistia. Aquesta hora està intervenint el president de la Generalitat i minuts abans ho ha fet el senador dels Populars, Antonio Silván, que ha defensat l'informe contrari a la llei d'amnistia. Els barons del Partit Popular han carregat i en força contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Són la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i el president valencià, Carlos Mazón.
El Partido Popular lo que va a denunciar es este ejercicio de corrupción política, que significa la entrega de impunidad a un grupo de políticos y a cambio de que Pedro Sánchez siga en el poder. Y me parece vergonzoso que hoy ni el gobierno ni los varones socialistas estén aquí y que quien vaya a hablar por ellos sea nada más y nada menos que el independentismo.
Y hoy pues dice que viene a trolearnos, ¿no? Bueno, pues esto, cada uno demuestra el nivel que tiene con lo que hace y con lo que dice, ¿no? Yo vengo a abrir los brazos también a esa gran cantidad de catalanes que son vecinos, que son hermanos y que están deseando un futuro mejor. No vengo a trolear a nadie.
Els populars aprofitaran la seva majoria absoluta al Senat per aprovar un informe que assegura que l'amnistia és un cop mortal per l'estat de dret. Les formacions independentistes i el PSOE han presentat vots particulars on defensen la llei com una eina útil per fer retornar a la política el conflicte entre Catalunya i Espanya. Un debat que, per cert, tindrà absències molt destacades. No hi assistirà cap representant del govern espanyol. Més qüestions. El meteoròleg i número 4 de la coalició Ara Repúbliques, Tomàs Molina, ha seguit la divina providència per fer el salt a la política. Ho ha dit en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Soc de seguir la divina providència, creu-me. I van passant coses i veus que, com si dius, hem d'anar cap allà. Doncs si hem d'anar cap allà i sóc jo el que ha d'anar cap allà, doncs ves cap allà i mira de fer-ho també com puguis. Per què no ens estem en sortint prou en fer que les coses passin? Coses que són evidents que han de passar, que vol dir adaptar-nos, de canviar algunes de les coses del nostre entorn.
Molina veu difícil tirar enrere el projecte del Hard Rock, ja que suposaria molts costos, i ha defensat en aquesta entrevista fer plans d'adaptació per reduir les emissions de CO2 i ha assegurat que vol fer política des del consens i no des de la imposició. I pendents avui de Torredembarra, la policia ha detingut almenys una persona relacionada amb una trama acusada d'explotar treballadors estrangers. La policia espanyola, conjuntament amb la Guàrdia Civil, està fent aquesta hora una desena d'escorcolls a establiments de Torredembarra i també la ciutat de Tarragona. L'única detinguda fins a aquests moments estaria relacionada amb la gestió d'un restaurant del passeig marítim de Torredembarra. Fonts pròximes al cas preveuen més arrestos durant aquest operatiu. N'estarem molt pendents. I citen a declarar el gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona per la mort de l'exboxejador Xavi Moya en un accident de moto l'octubre passat. Els fets van succeir al carrer Aragó, a la cruïlla del carrer Sicília. En aquest punt, l'Ajuntament estava fent unes modificacions del carril bici i les obres per enllaçar del futur tramvia. Ara el magistrat investiga si el consistori va cometre alguna negligència en aquesta senyalització i el responsable de l'àrea de mobilitat està previst que declari aquest dimarts al matí. Els advocats de la família de Moya expliquen que es tracta d'un fet inèdit. Mai a la història s'havia citat cap responsable de conservació i manteniment de la via pública de l'Ajuntament de Barcelona. Ara són les 11:03. Plana esportiva. El primer equip del Barça fa aquesta hora l'últim entrenament a la ciutat de Barcelona abans de marxar demà al matí cap a París, on dimecres juguen el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Xavi ha cridat a jugadors del filial per completar aquest entrenament. Caldrà també estar pendents de l'estat de Pedro i Frankie de Jong, ja que aquesta setmana encara la recta final de la seva recuperació. Hores d'ara encara no està clar que puguin entrar a la convocatòria pel partit d'aquest dimecres, però sí que podrien tenir alguns minuts en el partit de tornada la setmana que ve, l'estadi Lluís Companys. I en futbol sala, el jugador del Barça, Sergio Lozano, ha renovat el seu contracte amb el club i vestirà la samarreta blaugrana fins al juny de l'any vinent. Lozano renova després d'haver-se recuperat plenament de la tercera lesió, lligament encreuat del genoll dret. De fet, ja va tornar a mitjans del mes de febrer amb un rendiment molt notable, tot i estar 10 mesos aturat, i tornarà a jugar després de l'aturada de seleccions, un cop, per tant, superat els problemes musculars que el van deixar sense jugar a la Copa de Cartagena. Després de signar el contracte, ha parlat del seu compromís amb el Futbol Club Barcelona.
Quiero retirarme del Barça, quiero que mi último partido sea en el Palau lleno, despidiéndome de toda la gente, agradeciéndole todo el cariño durante todos estos años, y no tengo ninguna otra duda. Si es por mi parte, no voy a jugar con otra camiseta.
Lozano viu la seva 13a temporada al Barça i aquesta ja és la quarta renovació que signa des que va arribar al club català. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 12. Els deixem en Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, seguim a la caravana pendents del que passa al Senat. Jo pensava que era el torn d'Isabel Díaz Ayuso després del president de la Generalitat, i no, és el torn de Fernando López, president del govern de la regió de Múrcia. Llegeixo tal qual de la pàgina web del Senat. De seguida parlem d'això d'Israel, que volia parlar fins a un quart, més o menys, de forma ràpida. Abans, però, Àngel... perquè ara m'ho estàs explicant i resulta molt interessant. Com va això dels torns del Senat?
Doncs mira, els torns que jo he conegut sempre, i no sé, per tant, no sé exactament en el Senat si és que hi ha un altre criteri, no ho sé, però històricament sempre les comunitats autònomes estan endreçades primer per aquelles que formen part del que se'n deia comunitats històriques, que són poques. Si mal no recordo, Xavier, corregeix-me, és el País Basc, Catalunya, Galícia i em sembla que Andalusia també fa...
Andalusia no era ni històrica, però com es dedica a copiar l'Estatut de Catalunya, va copiar la paraula nacionalitat dins de l'Estatut d'Andalusia.
I aleshores aquí l'ordre és senzillament el moment en què van aportar la documentació pertinent. I els catalans varen córrer, però varen córrer més, com és habitual, d'altra banda, els bascos. I per tant es van anticipar per una tarda, unes hores, i per tant el torn d'intervenció sempre en les comunitats autònomes, quan hi ha debats a nivell ministerial, etcètera, que són els que jo havia participat en el seu moment, primer sempre són els bascos, després els catalans, després els gallecs i després els andalusos. I després
ja venen la resta de comunitats autònomes. Això és l'únic que no estic convençut, perquè crec que és per l'ordre en com es van fer les eleccions autonòmiques, les primeres.
No, Xavier, segur que és això. Ara, no em fallis detallar exactament, però no és per les eleccions. Va ser una cosa purament burocràtica.
Segur que m'hauria explicat
avui. En aquest primer bloc de les històriques, el moment en què es va presentar, no em fallis dir quin tipus de documentació, perquè això no ho recordo.
Algú m'hauria d'explicar, doncs, perquè Múrcia...
Sempre feia broma de l'habilitat dels bascos per presentar-se els primers.
Va, que ens queda molt poquet temps, però no volia deixar de parlar d'això, per això us heu quedat una mica més i us ho agraeixo molt pel que ha passat a Israel les darreres hores. En Xavier ens feia una mica de repàs històric d'on ve tot plegat, d'aquest passat octubre, d'aquell atemptat terrorista que va cometre a Hamas, etc. I començaves per aquí, Xavier, i molta gent que ens escolta et pot preguntar, i jo t'ho pregunto, et trasllado la pregunta que pot pensar qualsevol oient, eh? Totalment condemnable el que va passar aquell octubre, però esclar, és que tenim més de 33.000 palestins morts sobre la taula i 76.000 ferits a dia d'avui.
Sí, mira, a veure, aquí hi ha dos situacions que les hem d'entendre separadament. El que fer a curt termini i el que hauria de passar a mitjà i llarg termini. I a vegades inclús poden entrar en contradicció un amb l'altre. Començo per una cosa que sembla més fàcil, però que, de fet, després no s'acaba implementant perquè no hi ha gent estadista, ni d'un contó ni de l'altre, que és a mitjà i llarg termini. A mitjà i llarg termini cal que hi hagin dos estats, Per tant, un ja existeix, que és l'estat d'Israel, però el que quedaria és el reconeixement ple, en aquest cas, dels països àrabs i musulmans a aquest estat d'Israel, i l'altre, l'estat de Palestina, que en aquests moments, per exemple, no, tot i tenir un seient a la ONU, no el té de ple dret, perquè justament tampoc té els avals suficients. Per tant, que hi haguin dos estats és una part de la solució. L'altra és que, una cosa que potser la gent no entendrà per què ho dic, però, diguem-ne, a vegades un... És a dir, no es pot parlar de la història, sinó de la geografia per resoldre aquest problema. Si es parla de la història, no es posaran mai d'acord els israelians com veuen la seva pròpia història, dels palestins com veuen la seva pròpia història. No es posaran mai d'acord. I en això no cal anar tan lluny. Si un mira els llibres d'història d'Alemanya i els de França, tenen diferències en com aborden què passava a Alemanya i França abans del segle XX, per entendre'ns. Per tant, no és una qüestió d'història, sinó una qüestió de geografia. I els hi pot sorprendre una part dels oients de Radio Estel, però de fet ja se sap que quina és la solució quan ja arribi a haver la solució. Què és? Israel tindrà l'actual territori potser sostraient-li un 3% del seu territori, i Palestina tindrà l'actual territori de Cisjordània i Gaza sostraient-li també aquest 3% equilibrat en el cas de la part de Cisjordània que aniria cap a Israel. Se sap inclús que entre Gaza i Cisjordània hi hauria com un pont amb una autopista grandiosa que enllaçaria un lloc amb un altre. Se sap moltes d'aquestes coses i més o menys no canviarà res de tot això. Llavors, què és el que està fallant? És a dir, si ja se sap quina és la solució, el dia que se sentin un president tant d'Israel com de Palestina amb, diguem-ne, el vistiplau, en el cas sigui de la ONU o de les grans potències, que si això triga molt ja seran Estats Units i Xina, no Estats Units i Rússia, que eren les de la Guerra Freda, doncs si això és així, per què es triga tant? Doncs es triga tant perquè hi ha un conflicte bèl·lic, que va ser primer un conflicte àrabo-israelià, que després, a partir dels anys 80, sobretot, es va esdevenir més un conflicte ja palestino-israelià, i que s'ha agreujat des del 7 d'octubre passat. I ara anem al curt termini. En el curt termini tenim un fet que en els mitjans de comunicació catalans i espanyols no se li dona prou rellevància. En canvi, si es fa en els mitjans, més igual si parlem de França, d'Holanda, d'Alemanya, de Suècia, Noruega, Canadà o altres països que li donen rellevància, és que el 7 d'octubre, no pels ciutadans d'Israel, en els quals incloc el 20% d'àrabs israelians, sinó pel conjunt, en aquest cas del poble jueu, el 7 d'octubre va ser una cosa mai vista des de la fi de l'Holocaust, des de la fi de la Segona Guerra Mundial. I és de que es va produir el que en la memòria històrica, el que aquí en diem memòria democràtica, però en aquest cas del poble jueu, és que es va reproduir a escala, diguem-ne, de dins d'Israel, el que era semblant als pogroms de l'època de la Rússia dels Sars o dels pogroms i ja inclús l'extermini a l'Holocaust. Això és el que no s'ha entès a casa nostra per molta gent. Això és el cop que va ser. No és només el número de morts o la quantitat de morts, sinó que es va produir una cosa semblant. Per què? Bueno, si algú ha mirat, tot i que és molt colpidor veure-ho, ha mirat les imatges. A la televisió no ho han tret, però a YouTube, etcètera, etcètera, la gravetat del que va succeir el 7 d'octubre, que allí es produïa mig anys, va colpir molt la psicologia, en aquest cas, no només israeliana, sinó jueva en general. A partir d'aquí, la part palestina. Òbviament, el nombre de morts, que part d'aquests nombre de morts representaran un crim de guerra i un crim contra la humanitat, si això acaba doncs, derivant a una qüestió doncs, més legal, doncs és molt colpidor. La meva postura és que s'ha d'aturar aquesta guerra el més ràpid possible, el més àgil possible i el més aviat possible, per redreçar-ho. I què ha de passar el dia després de la guerra? I quan dic el dia després no ho hem d'entendre literalment, sinó durant els mesos següents. Mm-hmm. Doncs a curt termini una possible solució seria que crear un nou govern de Palestina en el qual a la part de Gaza hi hagués presència d'aquells països àrabs que estaven en camí de reconèixer l'estat d'Israel, presència... Àrabs, no? Bueno, ara, fins i tot l'Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Kuwait, vés a saber... O sigui, aquells països que volgués... Llavors, clar, la pregunta és si ho voldran fer, aquests països, perquè una altra cosa és que ho vulguin o no, però una solució en la qual no hi hagués la ONU, perquè en aquest cas Israel no accepta la ONU per la postura que ha tingut la ONU històricament cap a Israel, no podria estar als Estats Units, no podria estar a Rússia, no podria estar a Xina, llavors els únics països que de fet podrien estar serien països àrabs. Clar, que torni Hamas a governar, això seria doncs posar una tirita amb una ferida, però la ferida suposarà d'aquí uns mesos més endavant. Per tant, aquesta és la solució a nivell pràctic perquè no hi hagi més morts d'un cantó o d'un altre.
Fes-m'ho molt, molt, molt breu.
Sí. Res, només afegir aquesta intervenció brillant del Xavier, no puc afegir gran cosa, només dir que jo reclamo, i crec que la ciutadania reclamem, independentment de tots les situacions més complexes a nivell polític, és, sisplau, un tracte humanitari, un tracte digne, una alimentació, uns serveis de salut per totes aquestes víctimes civils innocents que no formen part dels batallons de Hamas i que, per tant, que no tenen a veure amb l'assassinat d'aquests 1.700 jueus que van ser anorreats, diguem-ne, pels assassins de Hamas, que se'ls pugui... O sigui, jo no puc suportar veure les imatges d'aquesta canalla, d'aquests nens a les incubadores, d'aquestes mares sense llet al pit, d'aquests nens que han de menjar aliment de bèsties, i, per tant, per favor, entre tots, deixant a part altres qüestions, que mentre això no es resol, i amb la línia que proposa el Xavier, si més no, aquesta gent puguin sobreviure. Jo, cada dia que me'n vaig a dormir, penso en aquests nens, en aquestes famílies, i em puc imaginar a mi desplaçant-me amb un burret i un carro carregat amb els meus nets i amb els meus fills.
Àngel Miret, Xavier Torrents, moltíssimes gràcies per quedar-vos una miqueta més per comentar aquesta qüestió d'actualitat, que també era molt important dir-la. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Va, 18 minuts que passen de les 11 del matí, canviem radicalment de qüestió. Avui volem parlar del canvi que suposa per als nens i les nenes el trànsit de la infància a l'adolescència. També de com els pares i els educadors podem afrontar-ho de la millor manera possible, que no és gens fàcil. Perquè normalment el trànsit de la infantesa a l'adolescència sol coincidir amb el pas de primària a secundària, encara que, evidentment, aquest canvi no es dona d'un dia per l'altre. Ni passa igual en nois que en noies, per exemple. Ens referim a canvis físics, sí, que també van units a canvis mentals i també, evidentment, emocionals. Sense oblidar que és el moment en què apareix el pensament crític, de manera que els nostres fills no es creuran ja el que els hi diem, sinó que començaran a prendre decisions per si mateixos, a experimentar, a buscar la seguretat en els efectes amb els amics i amigues. Tot un repte, en definitiva, tant pel preadolescent com pels pares i els educadors. Per aprofundir una mica en la matèria, ja ens acompanya un dilluns més la psicòloga infantil Sara Tarrés. Sara, què tal? Bon dia.
Bon dia. Molt bé.
De dilluns,
De dilluns, però d'un dilluns d'aquells que comences la setmana amb alegria.
Vinga, sempre positius i amb alegria?
Oh, no, tots els dilluns, tots els dies sempre positius i amb alegria, no, però avui sí.
Avui sí,
no?
Eh?
Sí, ens hem de permetre qualsevol emoció que tenim, no? Perquè això, per això estan, les hem d'escoltar.
Doncs vinga, va, som-hi. Avui avui hem posat una mica la banda sonora d'Inside Out, aquella meravellosa pel·lícula dels sentiments que va fer Pixar, perquè volem parlar això de canvis entre els sentiments, etc, etc. Serà, quins són els principals canvis que experimenten els nens, les nenes, en passar de la infantesa a l'adolescència?
Fixa't que me'ls has dit tots tu a l'inici.
Sí?
Tots.
Vaja.
Pràcticament tots, vull dir que jo no sé què vinc a fer.
No he dejado lugar a la sorpresa.
No, a veure, comencem doncs amb aquests canvis físics que comencen doncs amb la pubertat, que és bueno, l'activació de totes aquestes hormones, el sistema endocrí es posa en marxa, comencen a aparèixer tot un seguit d'hormones i això fa que el cos comenci a créixer.
Clar, jo estic dient el pas de la infantesa de l'adolescència, per ser políticament correctes, eh? Però sí, és l'edat del pavo.
Sí.
Sí o no?
Bueno, és que l'edat del pavo per això dura molt, eh? Si no... Sí, sí. A veure, l'edat del pavo, diguem que comença cap allà als 10. Que
comença
és
aquí, no?
Sí. Com sobre
amb aquest canvi, més o menys.
Sí, a la pubertat. Uh-huh. És quan comencen a activar-se aquestes hormones que deia, comencen a produir-se els canvis físics, canvis psicològics, canvis emocionals, socials i relacionals, també amb la dinàmica familiar.
És tot.
És tot. És una etapa molt llarga, eh? Mm. Quan pensem en adolescència, solem pensar dels 14 als 18, però no, l'adolescència, que també t'he de dir que és una construcció social i cultural. Mm. Pròpiament l'adolescència l'hem fet nosaltres, eh? Quan els infants van deixar de ser mà d'obra productiva.
Clar.
Sí que hi ha un fet biològic, que és la pubertat. Això sí que existeix. Val. Biològicament. Tot lo de més, tot el de més és social i cultural.
Invenció social, eh?
Bé, teníem que fer-ne alguna cosa d'aquesta etapa vital, uh-huh, en el que aquests nois, noies, no poden treballar. Clar. I llavors, bueno, són adolescents, i l'adolescència doncs comporta tot aquest tipus de canvis. I et dic, hi ha societats on l'adolescència pròpiament dita no té lloc, no hi ha, uh-huh, temps per ser adolescent.
Clar. Anem a una cosa que m'interessa molt, que és com afecta tot aquest procés, tots aquests canvis, a la dinàmica familiar que ja havíem establert.
Ens hem d'adaptar. És una constant adaptació, això de tenir fills. Ens impulsa a adaptar-nos. Si no, ens adaptem malament. Llavors estem constantment en crisi i constantment barallant-nos contra una cosa que és inevitable. Els nostres fills creixen.
Clar.
I ells no s'han d'adaptar, que sí, una mica, no? Però ens hem d'adaptar nosaltres com a pares. No tenim un nino a casa en el que teníem pensat, doncs mira que bé, quan era petit, no? El portàvem com volíem, el vestíem com volíem, ens feia cas a totes hores, entre cometes.
No
ens criticava, ens mirava amb aquella cara d'admiració. Ara ja no, eh?
Ja no. Precisament, segur que ens estan escoltant alguns pares i mares, i segur que molts d'ells pensen... Sí, Clara, Sara, si jo m'intento adaptar al que aquests canvis profuns del meu fill, de la meva filla... Però clar, quan tot és no, quan tot és queixa, quan tot va a la contra...
Però és un procés...
Com m'adapto jo?
Tenint en compte que l'adolescència és un procés. Hi entren sent uns nens petitons, amb aquests que et miraven amb admiració i que et feien cas a tot, o que era bé la primera, que es vestien com tu els deies.
Ara comença aquell, acaben... no em vinguis a buscar que em fa vergonya.
Clar,
no?
Sí,
aquí.
Sí, no em vinguis a buscar que em fa vergonya, però estigues al tanto de mi, eh? No em deixis de banda, perquè, clar, ells estan barallant-se entre lo racional i lo emocional. Sí que, uh-huh, em fa vergonya que m'acompanyis, no, jo no vull que els meus amics em veguin amb tu, uf, no em facis un petó, no m'agafis de la mà, per favor, deixa'm dos carrers més avall. No,
però deixa'm.
No, sí, però deixa'm, acompanya'm. I aquesta és la forma en què hem d'adaptar-nos. Hem de seguir estant amb els nostres fills, però d'una altra manera. Sentíem una conferència, no recordo qui era el psicòleg que estava escoltant, perquè escolto molts podcasts i miro moltes coses, però recordo que va dir una cosa que em va agradar molt i que se m'ha quedat gravada a la ment, i és els pares hem de ser com les cortines de l'habitació. Sabem que hi són, però no els hi fem massa cas. Només les correm o les descorrem quan ens molesta el sol o necessitem més. Pues això és el que hem de fer els pares. Em va agradar molt aquesta metàfora. I la vull compartir amb vosaltres.
No,
malauradament no recordo quin psicòleg estava escoltant en aquell moment. Mm-hmm. Si en sóc capaç de recordar-ho, el portaré un altre dia.
Sisplau. Posem-hi un altre element en joc, va. Els germans.
Mm. diguem.
Si el germà petit està veient que el gran s'està revoltant una mica, quin paper ha de jugar? I si és el gran el que veu que el petit s'està revoltant una mica segons la seva experiència, que ja ha passat, en teoria, l'adolescència,
mira, això...
Quin paper ha de jugar?
Quin paper ha de jugar? Pues, cadascú adoptarà el seu propi rol. No podem forçar que els nostres fills adoptin un rol. Anem a veure. En alguns casos, el germà el recolzarà, sigui el gran o el petit, uh-huh. i en els altres li dirà, on vas? No? També hi ha germans grans que, tot i estan a l'adolescència, veient sí. a un germà petit que entra a l'adolescència, diu, uf, quin pavo que té.
Veus?
No? Però perquè ja està en un altre moment de l'adolescència. Diguem uh-huh. que l'adolescència té com tres etapes. Aquesta primerenca que comença amb la pubertat, la que la intermitja dels 14 als 17, la que considerem pròpiament com a adolescència, quan pensem en adolescent, i després doncs, l'adolescència més tardana, uh-huh. no? que seria cap als 18, 21... Jo diria que cada cop s'allarga més i diria fins i tot als 25, que ja són joves, no? però que encara tenen una mica d'aquest adolescent.
Uh-huh. Ara em deies, els adults ens hem d'adaptar als nostres fills i aquests canvis, no? Per aquesta adaptació entenc, no només per aquesta adaptació, sempre, però suposo que per aquesta adaptació és vital la comunicació.
Absolutament, però des del dia 1 que tenim el nostre infant bebè uh-huh. a casa. Comunicació, com... comunicació, comunicació.
Però hi torno, Com fem aquesta comunicació amb una persona que ens mirava amb ulls de màgia gairebé mm. i ara s'ha transformat en un mur?
Bueno...
Perquè sí. segur que t'ha passat, Sara. Sí. Allò del... mama, surto. On vas? Por ahí. Mm. Quan tornaràs? Sí. Quan arribi. Mm. Amb qui vas? Sí. Amb gent.
Sí. Jo ara et faig una pregunta. Saps que jo soc d'aquestes que faig... de quina manera has preguntat? Era un interrogatori.
Sí.
Davant de l'interrogatori, què fa? Es torna mur.
Clar.
No? Ostres, que bé, fill meu, que surts. Fantàstic. Quan tornis ja m'expliques, però sí que m'agradaria que em diguessis amb qui et trobes. No? Hem de triar els moments. Hem de triar els moments? No. Ho he dit malament. Hem de saber triar els moments i veure en quin moment els nostres fills estan disposats a comunicar-se amb nosaltres. No podem començar a fer-li aquest interrogatori mentre estem allà amb el mòbil, tiqui-tiqui-tiqui.
Que és un clàssic,
Que ara viuen, els nostres fills viuen, com era aquell poema de Quevedo, que era, no? Era un hombre amb una nariz pegada, doncs era un adolescent a un mòbil pegado.
Correcte.
Doncs bé, hem de trobar els moments en els que ells estiguin predisposats a parlar-nos, i això és difícil, i torno a insistir, perquè moltes vegades també nosaltres estem desconnectats. I pensem uh-huh. que els nostres fills ens han de parlar quan nosaltres tenim el moment. Quan nosaltres, els adults, tenim el moment. No, ells també busquen aquest moment per compartir. I el tenen, i el troben. Pensa que jo ja no et parlo, ara no et parlo només com a professional, sinó com a mare de dos adolescents. Jo tinc uh-huh. dos adolescents. Adolescents, un que ha entrat ja està acabant aquesta pubertat, aquest inici, i està entrant a l'adolescència. I l'altre ja està, en la mitja. Intensos, són tots dos intensos, però cadascú d'ells troba el moment per parlar. A vegades no coincideix amb el meu moment de parlar, però jo he de deixar de fer les coses que estic fent per poder-los escoltar, perquè si no entrem en conflicte.
Clar, em deies moments de desconnexió, jo crec que es produeix... Si erro, que és molt probable, Sara, em rectifiques, però jo crec que es produeix una certa desconnexió comunicativa fins a un cert punt normal sí. entre l'adolescent i els pares.
Sí.
Ara, dit això, també és el moment en què apareixen més perills en la vida del preadolescent.
Sí.
No? Hi ha nous descobriments que no tots tenen per què ser del tot positius.
Mm-hmm.
Amb aquesta falta o amb aquesta desconnexió comunicativa, com podem saber que els nens van bé?
Hem d'estar atents als seus canvis de comportament.
Mm.
I per estar atents a això hem d'estar connectats. hem de tenir presència, hem de saber observar. Veure els canvis de comportament vol dir estar atent, doncs, si dorm bé o dorm malament. Hi ha molts nanos, clar, a l'adolescència les seves hàbits de son canvien, se'n van a dormir més tard, però perquè el seu cervell els impela això, els impulsa això, a dormir més tard i a dormir-se més tard i a llevar-se també més tard. Però no dic això, dic nens que s'estan tota la nit sense dormir perquè estan jugant o estan a les xarxes socials. Canvis en l'alimentació, mirem a veure com s'està alimentant. Per això també hi hem de ser presents. Per això insisteixo tant fer un àpat al dia junts. Sopar. Intentem desconnectar la tele, insisteixo molt, Intentem... Sé que és el moment que molts de nosaltres tenim l'únic moment per informar-nos, però és molt important que ens informem del que els passen als nostres fills i no tant el que passa fora de casa. Uh-huh. Que ho és igual, Però aquests 20 minuts, són 20 minuts per parlar i no aprofitar aquests 20 minuts per esbroncar. Que a vegades és aprofitem aquest moment per començar a passar revista de tot el malament que fan les coses. Clar. Doncs no, aprofitem aquests moments perquè ens puguin parlar del seu dia a dia. I si ells no ho fan per iniciativa pròpia, podem començar nosaltres a explicar com ens ha anat el dia.
Clar, Sara, ara em parlaves de l'alimentació també. Entenc que l'adolescència també és una etapa en què l'autoestima és important... Però és que a sobre comença a trontollar tot una mica.
Sí, ja venien una miqueta tocats de la infància a l'inici de l'adolescència. Això s'exagera encara més. Per què? Doncs perquè tots aquests canvis corporals que tenen i que estan ells tan pendents del seu cos i de la seva imatge, i més amb les xarxes socials, doncs hi ha tantíssima pressió per ser... perfecte i estupendo i està guapíssim o guapíssima i tenir una imatge X, no? Que coincideixi amb els seus referents de torn, doncs l'autoestima trontolla. I aquí, doncs, venia llegint un article sobre com està afectant amb nenes de 8, 9 i 10 anys les xarxes socials, en concret una, TikTok, i el skincare és la cura facial i el tenir cura. Doncs nenes que estan anant a centres, doncs, en perfumeries, en busca del maquillatge perfecte, de les cremes perfectes, buscant fins i tot, doncs, cremes antiedat.
Clar, és que...
Nenes de 8, 9 i 10 anys.
Hi ha coses que...
Se'ns estan anant de les mans. Sí. Molt, molt, molt. Precisament, doncs, els pares hem d'estar... presents i veure què és el que estan fent els nostres fills quan entren a les xarxes socials. I bé, està bé acompanyar els nostres fills i filles a aquests centres de perfumeries, però amb buscant consell i que aquests centres també tinguin personal especialitzat, format, per tal de dir que hi ha coses que no necessiten els nostres fills. Les cremes antiedat no són apropiades per una nena o nen de 8, 9, 10 anys. Posar-se retinol i coses d'aquest estil perjudica més que no pas benefici. Però sí, sí, l'autoestima hi té a veure amb això.
Clara, parlàvem de tot plegat a casa, però traslladeu-ho tot a l'escola, per exemple. Perquè els docents, moltes vegades, caiem molts amb l'error... De pensar o de dir, inclús, aquella barbaritat de... És que els docents que tenen 3 mesos de vacances, per començar, això és mentida,
sí.
I cal dir-ho, però és que, a més, aguantar unes coses durant l'any que Déu-n'hi-do. De les últimes que han hagut d'aguantar els docents, i ho dic perquè això s'ha fet públic, no m'estic inventant res, són les grans discussions que tenen amb les criatures, amb els adolescents, si els hi requises el mòbil. Que sembla que els estiguis traient pràcticament la vida.
Sí.
Com es preparen els docents? Quines estratègies tenen? Perquè és clar, és una barbaritat, això.
Ara m'has fet una pregunta que jo no tinc opinió, però no tinc una resposta, perquè tant de bo la tinguéssim, des del Departament d'Educació ja han posat mesures, i anem a veure, és que... A l'escola no s'hi va a xatejar amb el mòbil ni a mirar les xarxes socials amb el mòbil. Que els hi prens la vida, és que sembla que és així, és que els hi estiguis prenent la vida. perquè en realitat viuen dins el mòbil.
Han nascut amb això, eh?
Sí, 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 però també...
Fins quin punt és culpa d'ells o és culpa nostra?
Jo crec que és culpa de l'adult.
Sí, eh?
És culpa de l'adult.
És que jo crec que...
O responsabilitat,
sensació...
per treure aquesta paraula. És igual,
sí, responsabilitat.
Paraula, no? Responsabilitat.
Diguem responsabilitat, però
és de l'adult.
Tinc la sensació que l'adult encara no hem fet aquest procés.
És que, clar, els adults ens hem revisat a nosaltres mateixos. Comencem per aquí. Ens hauríem de fer una revisió com que, profunda.
Com que això és ràdio i no es veu la imatge, ara Sara s'ha posat molt seriosa, eh?
Sí.
Està molt bé.
És que és un tema que em toca molt. És un tema que em toca molt i és molt punyent. Perquè no estem veient encara, tot i que portem molt de temps dient-ho, les conseqüències que a llarg plaç pot tenir. I els adults, i ho venia explicant amb una conversa informal, crec que en aquesta generació a la que jo pertanyo, ja tinc 52 anys, en molts casos hem sigut pares que hem deixat d'exercir les nostres funcions parentals. Jo dic així, és de rotunda. I les hem delegat. Les hem delegat, hem donat un mòbil i ens hem cregut que així, doncs, anaven bé.
Criatura estaria tranquil·leta.
I és una opinió, eh? Ja et dic, és una opinió meva. Em falten dades, però crec que les tindrem aviat.
Saps què passa,
perquè
ara?
Hi ha molta gent que està fent investigació en això, sí. I hem vist una reducció en el vocabulari, en moltes coses, que ara no tinc aquí el llistat, que algun dia te'l portaré.
Per acabar, deixa'm posar això sobre la taula, perquè considero molt rellevant. L'altre dia escoltava a un ex-influencer d'aquests, no sé qui era, perquè jo d'aquest món no hi entenc gaire, però era un ex-influencer, perquè ja no ho és, que no sé en quina xarxa social seria, si era TikTok, una cosa d'aquestes, que passats els anys deia, jo havia estat molt actiu a la xarxa, hi havia adolescents que maduraven, que volien que els signés coses, que volien fotografies, no sé què, i de cop se'm va acabar tot plegat, vaig entrar en davallada a les xarxes, vaig començar a treballar no sé on explicava, diu, i ara tots aquells adolescents que a mi m'idolatraven entren on jo treballo, em donen la jaqueta i se'n van, i ni tan sols em miren. Dic, és que anem cap aquí.
Sí, és que... És que anava pensant,
eh?
amb tots els perills que tot això comporta. No sé, ara m'has deixat una mica en blanc, eh? T'ho dic.
No, és que a mi em va deixar... Hi havia una reflexió molt bèstia al voltant de tot això,
Sí.
Perquè deixa'm parlar en plata, Sara.
Sí,
però
parlem-hi.
El nostre jovent o els nostres adolescents se les poden fotre des de ben alt, eh?
Se les fotran la gran majoria.
Sí, eh?
Sí.
I fa por, fa basar de tot plat.
Sí. A veure, jo intento no tenir un discurs negatiu i busco sempre veure les coses en positiu. Crec que l'adolescència és una etapa molt bonica en la que podem aprendre molt, però hi ha molts reptes també, hi ha moltes dificultats. I la responsabilitat en tenen part ells, però sobretot la tenim nosaltres com a pares. Els pares de la meva generació i d'una generació més avall, que tenen, ara que tenen nens petitons, doncs crec que és convenient prendre nota del que està passant i que si abans parlàvem de famílies desestructurades, ara diem parlar de famílies disfuncionals. És a dir, no estem exercint les funcions que estem... que hauríem d'exercir, no? La d'acompanyar, la de guiar, la d'estar allà on ens toca estar amb els pares i fer la funció que ens toca, que és educar.
Jo em quedo amb aquest titular d'avui de Sara Tarrés, eh? Revisem-nos també els adults, que també ens fa falta.
I tant.
Sara Tarrés, psicòloga infantil, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El proper dia és més temps, eh?
Un plaer, no? El que tinguem. Jo aprofito qualsevol oportunitat per llançar els meus missatges.
Gràcies, Sara. Fins ara, que
vagi molt bé. A vosaltres.
Ràdio Estel.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Són molts anys d'història resumits en uns segons. Moltes experiències convertides en cançons. Emocions viscudes, sentiments sempre aflorant. Una vida ben marcada amb un batec constant, fidels al ritme.
Són molts anys d'història resumits en uns segons. Així comença la cançó 15 anys que acaba de treure el grup riberenc Shake per posar punt i final a la seva carrera després de 15 anys dalt dels escenaris. 5 cançons formen part d'aquest últim disc que porta el mateix nom de la cançó i que vol ser un regal dedicat a totes aquelles persones que els han acompanyat durant la seva trajectòria. Ells també ens oferiran una gira de comiat i per parlar-ne tenim avui al telèfon a Joan Farnós, guitarrista del grup. Joan, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Joan, just aquest darrer divendres vau treure el que dieu que seran les vostres últimes 5 cançons. El teníeu molt amagat, aquest llançament. És molt recent, però quines primeres impressions esteu tenint de la rebuda d'aquests temes?
Pues, jo crec que ha hagut un 50-50, no?, entre sorpresa, no?, i alegria. Perquè arrel del confinament vam parar màquines i ja no vam poder arrencar per motius personals de cada membre del grup. Durant el confinament va canviar molt la vida de tots els components i, clar, vam deixar en stand-by, però, clar, no vam dir ni que paràvem ni que marxàvem. I ara que les aigües han tornat una mica al seu cauce, hem decidit fer aquesta gira de comiat perquè era inviable seguir, però creiem que havíem de regalar alguna cosa, no? La gira és un regal cap al públic, i les cançons també són... Hi ha una mescla d'explicar una mica, no?, resumir aquests 15 anys, i també hem aprofitat i cançons que s'havien quedat al tinter i no havíem pogut llançar en el seu moment, doncs hem aprofitat i els hem acoplat.
Aquest també vindria a ser el motiu del final del grup, eh? Aquestes vides que han canviat durant la pandèmia.
Sí, bueno, clar, 15 anys donem per a molt. Nosaltres som un grup que sempre hem treballat de forma professional, tot i ser un grup amateur, és a dir, tots hem compaginat el grup amb les nostres feines i les nostres obligacions quotidianes. I això desgasta molt. Siguem sincers, desgasta molt portar un ritme de 35-40 concerts l'any, amb videoclips, amb discos, amb tot el que comporta, no?, tirar un grup així endavant. I, clar, al parar màquines i haver tants canvis, ens vam mirar la cara i vam dir: és que no estem preparats, perquè, clar, durant si el grup s'ha fet gran, nosaltres també ens hem fet grans. I, clar, les obligacions són unes altres que no, ja no es poden compaginar.
Clar, dieu que en aquestes 5 cançons podeu trobar, podrem trobar tots els estils dels 15 anys del grup, dels més clàssics a les sonoritats de l'última etapa. Com es pot fer això, en només 5 cançons? Com es pot dir adeu i fer un resum de tota l'etapa de 15 anys en només 5 cançons?
No, pues, és bastant senzill. La cançó de 15 anys és una cançó feta expressament per l'ocasió, uh-huh, i que volíem que, és a dir, el gran gruix, no, d'aquests 15 anys ha sigut l'esca, no, el pal de paller del, uh-huh, grup, i vam voler fer una cançó típica com els discs de Som o de La nit és nostra, inclús de Batex, dels tres discs que més força han tingut dins el grup, i vam fer una cançó intentant explicar la lletra, no, tot això, tot el que ens ha portat el grup i tot el que hem defensat durant aquests 15 anys i amb la sonoritat aquesta que ha marcat sempre el grup amb l'esca com a bandera. Després, la cançó de Recordo és una mica ja més nostàlgica, mirant enrere, no? I no renegant del que hem fet, sinó al contrari, de dir, mirant enrere i dir, ostres, hem aconseguit tot això sent un grup de poble petit, del sud de Catalunya, no? Sense cap pretensió. I les altres tres sí que aporten més una sonoritat més nova, que és cap on anava una mica el grup, fruit ja de la pròpia evolució del grup. Clar, després de tants anys fent ska, pues el grup ja s'havia suavitzat una mica, anàvem cap a buscar sonoritats més electròniques, més adaptant-nos una mica als nous temps, que va ser una mica el disc Delta, que clar, va ser sortir el disc i entrar a la pandèmia. No el vam poder ni presentar en directe, només vam fer un concert. I una mica les cançons que seguien de Delta són les tres noves que trobareu també dins a l'EP dels 15 anys.
Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes, 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 catalanes.
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més...
Una de les cançons per la que se us recorda més és precisament aquest Tornarem que vau treure el 2013 dins del disc Batex i que s'ha convertit en tot un himne. Joan, com us agradaria que us recordessin a Sheik?
Pues, mira, l'altre dia em van fer la mateixa pregunta i que crec que ho tenim clar. Volem que se'ns recordi com un grup de música reivindico festiva, uh-huh, que en els seus inicis va començar defensant molt lo nostre, la nostra terra, les Terres de l'Ebre, perquè pues, quan va començar el grup pues, estàvem a la primera plana de les notícies pel tema de transvasaments, cementiris nuclears, abocadors, parcs eòlics, bueno, totes les agressions que ha hagut al territori, uh-huh, aquí a la nostra zona. Vam començar com no, com siguem, sempre hem dit una frase, no, que és siguem locals per ser universals. Després, quan el grup ja va consolidar això, vam obrir una mica les mires i ja vam anar cap a no, la reivindicació de país, aprofitant també tot el moment del procés i tal, no, defensant la llengua i la cultura catalana, i ara cap al final tornarem una mica a lo nostre, no? A la nostra terra. Sí, hem sigut sempre un grup de música reivindicativa, però també festiva.
Clar. I ara gira de comiat, Joan?
Sí, bueno, nosaltres diem minigira, perquè hem volgut, com que ja no estem en disposició de fer 30 concerts, pues ens han marcat una fita de 10 concerts.
Uh-huh. Per on us portaran aquests concerts?
De moment estem acabant de polir-la, però sí que podem anunciar, ja que es va anunciar aquest divendres passat, que el primer concert el farem al Festival Riu Sona d'Amposta.
Déu-n'hi-do.
I clar, és un festival on compartirem un cartell amb Stay Homes, amb La Fúmiga, amb Ginestà, uh-huh, amb Figaflaues, uh-huh, i clar, serà una bona arrencada.
Clar, el primer concert d'aquesta gira de comiat, que serà a Riusona a Amposta, se'm fa obligat preguntar-t'ho, Joan. És un adeu per sempre?
Sí. ho hem estat... Això se va ficar damunt de la taula al seu moment, quan vam decidir fer la gira aquesta de comiat, i sí, sí, és un adeu per sempre, precisament per això que t'he dit. El grup, a nivell individual, cadascú ha agafat camins molt diferents i amb diferents obligacions i amb diferents mogudes, tant professionals com quotidianes, i veiem que si volíem conservar l'essència del grup, era impossible. S'havien de fer massa canvis, i clar, fer massa canvis pues és igual a directament fer un grup nou i començar de zero.
Per cert, que no t'ho he preguntat, Joan, però el concert d'Amposta quan és?
És el dia 8 de juny.
8 de juny, eh?
Sí, com, ens hem agafat també espaiats amb el temps els concerts, uh-huh. I començarem el 8 de juny a Amposta i acabarem a l'octubre, que encara no es pot dir, però acabarem a l'octubre.
Que quasi se t'escapa, Joan, pot ser.
Quasi. I durant aquests mesos, no, anirem fent, pues, jo què sé, igual ne fem un parell per mes, però s'estan acabant de polir i segurament que els anunciéssim tots alhora, ara que ha sortit del disc, pues, esperarem una mica les reaccions del disc i tal i traurem la llista de concerts que farem.
Intueixo, Joan, però, que encara que no es pugui dir, el darrer concert ha de ser sí o sí per Terres de l'Ebre, no?
Ah, bueno, mira, sí, te'n podria dir un altre.
Va.
Els Terres de l'Ebre, i, bueno, te faig spoiler. Els Terres de l'Ebre només en farem 4.
Val.
I dels 4... un ja te l'he dit, que és Amposta,
sí.
I el segon és el que nosaltres li hem dit el concert central de la gira, que és a Rasquera, que és el poble d'on va sortir el grup,
uh-huh.
Que serà el dia 2 d'agost. I aquell dia serà un dia especial perquè és, a part que són les festes majors del poble, uh-huh. Donarem el tret de sortida a les festes majors i estem intentant que aquell dia participin tots els components que en algun moment d'aquests 15 anys hem passat pel grup.
Oh, boníssima aquesta. Clar, sí, tots, entre els que hi sou i ja no hi són, tots quan sou.
Vam arribar a ser un pic d'11 músics.
Déu-n'hi-do.
Però dins d'aquests 11 músics també n'hem anat canviant, gent que s'ha quedat pel camí, gent que per el que parlàvem d'obligacions uh-huh. laborals ha tingut de deixar-ho al seu moment. Intentarem que tots vinguin, no? Pues quan portàvem la gralla, pues el graller, uh-huh. quan portàvem el saxoal, quan portàvem el percussionista, si podem també alguna col·laboració que s'ha fet així durant aquests 15 anys, l'intentarem invitar. Serà el concert central on ens recrearem i hi haurà alguna altra sorpresa més.
Doncs mira, el 8 de juny, que us tindrem al Festival Riu Sona d'Amposta, i el 2 d'agost, aquest concert especial que no ens podrem perdre ningú, concert del Sheik, de tots els integrants que han format o que formen part de Sheik, el 2 d'agost, dèiem a Rasquera. Joan Fardós, membre guitarrista del grup Sheik, moltíssimes gràcies en nom de moltíssims oients, com saps, i de moltíssims seguidors de Sheik durant aquests 15 anys d'història. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Un plaer.
52 minuts que passen de les 11 del matí, just acaba de pujar al faristol del Senat Isabel Díaz Ayuso.
La inteligencia artificial y cómo va a afectar a nuestras vidas, pero padecemos la normalidad de un gobierno que está otra cosa, que ha decidido imponer su poder bajo la política de tierra quemada, a golpes, en lugar de ganárselo en las urnas, gestionando bien y en beneficio de todos, en unir a los españoles, a las comunidades autónomas, en evitar los peores errores del pasado, en ilusionar y liderar un gran país como es España. El Gobierno ha hecho bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución, la mejor de nuestra historia. Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo. ¿Cómo dicen los señores del PSOE que esta Cámara no es el lugar para hablar de la amnistía y que no es competencia de las comunidades autónomas? ¿Cuándo el PSOE se olvidó de la igualdad y la solidaridad entre españoles? Pues que fue mentira siempre. La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE. Nuestro Estado de Derecho, nuestra imagen ante el mundo. Lo que ocurre en cada comunidad autónoma nos afecta a todos. España es de todos y somos representantes del Estado. ¿Cómo es que las comunidades autónomas no pintamos nada en el Senado? Y sí lo hagan los que quieren desguazar España utilizando esta Cámara con pinganillo. ¿Cómo una consulta ilegal puede ser convivencia y este debate en el Senado de España un atentado contra la misma convivencia? Estos son tiempos en los que el presidente del Gobierno blanquea el plan criminal ensoñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación y sedición de los que depende su proyecto. Tiempos de reescribir la ley a favor de los delincuentes condenados, de mejorar solo la vida de los violadores y de que un prófugo de la justicia dicte al Gobierno desde Suiza o Bélgica, con mediador salvadoreño, cuál debe ser el rumbo de la nación española. No es normal, ni en España ni en ningún país democrático, que el Gobierno dependa de quienes tienen como objetivo declarado liquidar la nación. Nación, por cierto, la más antigua de Europa y una de las que más ha contribuido a que el mundo sea como hoy lo conocemos. No es normal que se amnistía a delincuentes para mantenerse en el poder a cualquier precio, y menos aún que sean los delincuentes los que redacten los términos de esa norma de amnistía y lo hagan abierta e indisimuladamente, con sucesivas humillaciones públicas para que quede claro quién manda. Es tan humillante para los españoles lo que han dicho esta mañana aquí los independentistas que parece mentira que el PSOE lo apoye y que sigan con el referéndum. ¿Qué hay de concordia?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, lo dura que va Isabel Díaz Ayuso en aquest debat sobre l'amnistia. Ja fa temps que Isabel Díaz Ayuso, si m'ho permeteu, i això és opinió personal, però vaja, està fent campanya estatal, està fent campanya política estatal. Isabel Díaz Ayuso, que ens acaba de dir que el gobierno ha hecho bandera del frentismo, que esto es un golpe a la Constitución, que l'amnistia nos rompe a todos, también al PSOE, y contribuye a una mala imagen internacional. I les ha dit més grosses, eh? Les ha dit més grosses. 4 minuts i arribem a les 12 del migdia. De moment això és el que està donant de si el que està passant al Senat. Seneu ja.
Vols dir que millorarem aquest moment de Díaz Ayuso?
Tan bèstia, eh? Està sí, parlant, sí. Isabel Díaz Ayuso, però clar, sí, sí. Un cop un se sap el seu discurs.
Està desacomplexada. Està,
sí, sí, sí. Va de vermell bandera madrilenya, eh? Per entendre'ns.
Sí, sí. Sí, sí. Està a tope. Ah, bueno, sí. Què vols? Que anem de compres una mica?
Anem una mica de compres, va. Sí.
Va. Doncs tira, me siento. Ai, 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 José.
José que sempre. Arribem a les 12 amb alegria, perquè si no, tu...
I clar, anar a comprar a Capbravo sempre és una alegria. Ja sabem, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, per tot arreu, eh? Més que McDonald's. McDonald's? No, McDonald's. He catalanitzat McDonald's.
La gent igual pensarà... Oh, València potser es diu així.
No, clar, perquè com totes les meves excuses és que jo sóc valencià.
M'agrada molt això.
És veritat, tinc la...
Capbrave.
Capbrave, que seria Lleida, no? El Capbrave. Anem a Capbrave, eh? Pilar, anem a Capbrave.
La Mercè Raga, si ho diu així o no.
No ho sé, no ho sé. Botigues de nova generació millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Moltíssims productes, tots seleccionats per, doncs per això, perquè necessites el que necessitis,
doncs
puguis anar a Capbravo i adquirir la compra al millor preu. Tenim una cistella per regalar, us recordo el que porta, eh? Refresc isotònic, perquè és una cistella que ha dissenyat Capbravo per menjar sa, eh? Especial esportistes. Refresc isotònic, oli d'oliva, pasta tauró integral d'espelta, que és el nostre producte estrella del mes. Pasta tauró integral espelta, 4 en 1. Flocs de cibada, suc de taronja, nou sense closca, barretes de cereals, amb xocolata, de les bones. I després, per la higiene corporal, el gel proteïna i el desodorant proteïna. Tot proteïna, com està de moda. I tenim una pregunta que, evidentment, avui va de boda. Allí Cardoso, que també estava a la boda.
Sí, home, i tant.
S'ha recuperat, eh?
Va anar sola, eh?
No ha fet...
Va anar sola.
Jo no em vaig fixar, no?
Sí,
però...
sí, va anar sola, no i... va anar acompanyada de...
I pot ser que també...
De l'amic, de les mascaretes.
Ah, clar, home, com anava d'anar amb aquest. No, no hagués estat prudent. Ella ja sap el que es fa, ja. També anava de vermell, crec,
sí,
que dissabte.
Sí, anava de
està...
vermell.
Està bona.
És aquest vermell, no sé com dir-ho, és molt pujat de to.
Llampant, un vermell que no passa desapercebut ni molt menys. Bueno, és un vermell de tota la vida, ja està. Doncs allà estava Ayuso en la boda de...
És vermell pilot de ràdio.
Pilot de ràdio, sí, pilot de llum de ràdio.
Sí.
Jo estava pensant en algun altre color que fos aquest vermell, no ho sé. Capa de toreros més... No? És una mica més baixet.
Més apagadot, sí.
Més apagadot, sí. Bueno, total, que tenim una pregunta, evidentment, centrant-nos en la boda que va...
Ui, doncs, i mig minut, eh?
I mig minut, però jo la recordo de seguida.
Va, som-hi.
La boda del cap de setmana va ser la de Martínez Almeida amb Teresa, amb la núvia. Teresa, ara no me recordo el nom, però...
No surt Aguirre, no era Aguirre.
No, Aguirre no. Teresa... Bueno, és igual, és família del rei.
Sí.
Algun Borbón...
La
pregunta és... la Teresa. La pregunta és anècdotes de bodes. Anècdotes de bodes que us hagin passat. Xavi Aguilar ens ha regalat una aquí a la peixera.
Epa! Després molt ara guai. Me l'explicaràs.
Molt guai.
663 99 30 62. Anem a escoltar tota l'actualitat i tornem de seguida.